Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, com esteu? Benvinguts als Sants. Segur que alguna vegada heu notat que els vostres fills o les criatures que tingueu al voltant, de vegades, sembla que es tornin boges després d'haver menjat determinats aliments. Aquest comportament es manifesta sobretot a les festes d'aniversari, que en termes de sucres són el malson de qualsevol nutricionista. Això és només una anècdota, però el que està clar és que el que mengen les criatures, i també els adults, per cert, no només té efecte sobre el seu físic, sinó també sobre les seves emocions. Però fins a quin punt això és significatiu? Ho hem preguntat a la psicòloga Maria Lluïsa Ferrarós, que ha escrit un llibre amb la col·laboració de la doctora Victoria Revilla, que es diu «Dime qué come y te diré cómo se porta, cómo mejorar el comportamiento infantil a través de la alimentación», publicat per Planeta. En una conversa en un bar en ple eixample de Barcelona van parlar de dolços, de microbiota i de com aconseguir crear bons hàbits per evitar el malson de les criatures que no mengen. Bon dia, com estàs?
Molt bé.
Tenim aquí davant aquest llibre, Dime qué come y te diré cómo se porta, cómo mejorar el comportamiento infantil a través de la alimentación. Tan important és l'alimentació pel que fa al comportament de les criatures
molt
i
important.
Dels adolescents?
Sí. Sí. Bueno, i per als adults també. El que passa que nosaltres ja estem fets. Aquí l'impacte és perquè els nanos estan en construcció. I llavors l'alimentació són com una mica les rajoles que construeixen, no? Hem de construir encara cervell, hem de construir connexions neuronals, hem de construir moltes coses. I tot això té molt a veure amb el comportament, perquè el comportament, els neurotransmissors responsables de les hormones tan famoses, la serotonina, la dopamina, tot això, es fabrica molta part important a l'intestí.
Uh-huh.
I llavors, clar, la connexió intestí-cervell és directa i és, hi ha molt impacte. És a dir, un nen que té dèficit, carències o intoxicació de determinats aliments, doncs li canvia l'estat d'ànim, clar. Perquè aquestes hormones són les responsables del benestar emocional.
Ho dic perquè jo, per sort o per desgràcia, he passat bastant per molts psicòlegs i cap psicòleg m'ha preguntat mai que com menjo o què menjo.
Ni que dorms, ja ho sé.
El dormir, alguns sí, perquè hi ha alguns trastorns que sí que tenen molta relació amb el dormir,
va,
però...
A veure, jo crec que és un problema que tenim amb les històries clíniques, les anamnesis i tot això, perquè el cos i la ment van completament lligades. Però això no ho hem descobert ara, això ja ho sabien els grecs i els romans amb aquella famosa frase de «ment sana incorpore sano», no? Mm-hmm. O sigui, va totalment lligat. Llavors, si tu el teu cos no està bé, està intoxicat perquè prens, doncs, molta cosa ultraprocessada, molta química, no? Molta cosa que no és menjar real, això t'acaba intoxicant el cos, la connexió intestí-cervell, i t'acaba intoxicant les teves hormones, els teus neurotransmissors, i per tant, tu no estàs bé. Fixa't que això, una de les coses que vam començar a tirar del fil és que els nens celíacs, que són els intolerants al gluten, el diagnòstic diferencial amb altres intoleràncies i altres patologies es fa perquè aquests nens es porten molt malament.
Ah, que curiós.
O sigui que a partir d'aquí, clar, vam dir, ostres, això que fort. Però estic parlant de fa 15 anys, eh? I vam dir, ostres, i això? Llavors nosaltres vam començar a introduir en les històries clíniques què menja, quina hora menja, què fa, quantes hores, no sé què, i què dorm, tot. Perquè també ja ho deia el psicòleg americà Abraham Maslow, amb la seva piràmide famosa, ja deia que la part fisiològica, que és la base de la piràmide, és necessària que estigui equilibrada, que estigui harmònica, que estigui bé, perquè tu després puguis socialitzar, puguis empatitzar, et funcioni tota la resta, no?
Uh-huh.
Si això no ho tens bé, no funciona res.
Avui hem volgut fer l'entrevista aquí en un bar, al Bar Velódromo, precisament, al carrer Muntaner, perquè, per sort o per desgràcia també, tenim molta facilitat per accedir a tot tipus d'aliments, a qualsevol lloc, en qualsevol moment, i això que és un avantatge, evidentment, perquè no hem de caminar 20 quilòmetres per aconseguir un tros de carn, doncs també es pot convertir en un inconvenient, perquè la facilitat d'accés a qualsevol aliment, i dic aliment quan en realitat de vegades vol dir producte alimentari, és un dels problemes afegits que tenim, no? El llibre fas moltes coses o fer moltes coses amb la doctora Victòria Revilla, que és la coautora del llibre. Tant ens expliqueu què vol dir menjar correctament, perquè per desgràcia encara ens ho han d'explicar, i expliqueu la relació que hi ha entre comportament i alimentació, els errors que fem pares i mares a l'hora d'alimentar les nostres criatures, sobretot perquè fa al contingut, però també a la forma, no? A la forma en què donem les coses. No? Suposo que, clar, l'alimentació construeix la base de la salut de les criatures, la salut mental també, els hàbits i tot plegat. No? És a dir, que és un moment fonamental aquell en què, després de, si hem donat el pit, si comencem a donar aliments sòlids, en aquell moment estem fent alguna cosa molt important pel present i pel futur de les nostres criatures, no? Com ho resumiries, això? Aquell acte, per què és tan important?
Clar, és que és molt important perquè aquí estàs tu posant les bases de lo que serà la relació d'aquest nen i aquest, que després serà un adult, amb el menjar. I sabem que aquesta relació és complexa, és complicada, perquè, com tu molt ben dius, abans la gent menjava per alimentar-se i ara menges per moltes més coses, no? Perquè hem convertit el menjar en un premi, en una gratificació, també en un càstig, a vegades una cosa que no, això és una cosa que no s'ha de fer mai als nens, no? No, si no et portes bé no tindràs postre, o si et portes bé donaràs una piruleta, o si, estem convertint el menjar en un valor emocional, en una recompensa. I llavors aquí estem trencant i estem fent que aquesta relació d'aquest nen amb el menjar sigui tòxica, perquè ja el nen no està menjant per alimentar-se, sinó que està menjant per controlar a vegades, perquè fan xantatge emocional amb el menjar. Ah, doncs si no em dones això, me'n porto malament, doncs no menjo. Doncs clar, ja comencem a fer xantatge amb el menjar. Els pares és el que més els preocupa, que el nen no mengi, no?
Sí, sí, sí.
I llavors, si menja, li deixem fer el que vulgui. Ah, ja estem liant la troca, perquè el nen ha de menjar perquè té gana i ha d'alimentar-se de forma sana i saludable amb menjar real. Però, com tu molt ben dius, tenim a l'abast molt fàcilment molts productes alimentaris que no són menjar real i que el que fan és gratificar, que es converteixen en aquest premi o aquest càstig per premiar o castigar conductes. No? Llavors això és perillosíssim i estem veient que ara tots els trastorns de comportament alimentari, que cada vegada són més, comencen abans. O sigui, abans això començava a 18-20, ara tenim 13-12, bueno, una punta brutal de nens i nenes amb problemes de trastorns alimentaris, de atracones, això està perquè també prohibim coses, no? Llavors, si prohibim, convertim allò en algo molt desitjat, llavors hi ha nens que s'amaguen per menjar-se coses. Tinc dos pacients, curiós, que són dos germans bessons, nen i nena, que ara tenen 20 anys, que s'amaguen per menjar-se un paquet de galetes o una xocolatina.
Això ho expliques al llibre, perquè tenen una mare, en aquest cas,
que els hi prohibeix.
Que és obesofòbica, sí. I que està, sí, molt prima i que no es pot menjar res que no sigui hiperhealthy, mega healthy tot, sí, i tot plegat. No?
I llavors ens anem a l'altra banda. O sigui, la conclusió de tot això és que el menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit, ni, perquè en aquí ja converteixes aquest menjar, deixa de ser menjar i es converteix en una cosa que té valor de emocional, en el qual tu pots fer manipulacions, pots fer xantatge, pots fer, si estic enfadat, doncs ara no menjo, i llavors sé que la mama, clar, la fastidio, no? Clar, això els nens és que a més ho aprenen rapidíssimament, no?
No ho hem dit, però el llibre està evidentment basat en l'evidència científica i sobretot en l'experiència clínica teva, no? I d'intervencions que s'han fet a través de l'alimentació i que han solucionat molts problemes, no?
Sí, bueno, com estàvem comentant abans, no? Per exemple, hi ha una sèrie de símptomes que es podrien atribuir a diferents trastorns, com per exemple un nen molt mogut, un nen hiperactiu, un nen que no para quiet, que tal, que això ja de seguida, doncs, ràpidament, si tu no fas una bona història clínica, ja dius, ui, aquest nen té TDA, no? Que ara és una etiqueta que es posa molt fàcilment. Però clar, si tu mires què menja, possiblement aquest nen potser doncs, està menjant massa sucre, està menjant massa producte ultraprocessat, no està fent els horaris correctes, i llavors això dona aquest mateix símptoma. I canviant l'alimentació podries aconseguir que aquest nen estigués tranquil, equilibrat, i segurament no fos tan mogut i tan hiperactiu.
Però s'han de fer les preguntes adequades en consulta.
Exactament.
No? Parlem, per exemple, del sucre. Ara m'estaves explicant, una de les raons pot ser el sucre. Sabem que, en general, a Catalunya mengem massa sucre. L'OMS recomana que un màxim per estar bé, un màxim, no és una recomanació de mínims, sinó de màxims, 25 grams de sucre al dia, de sucres afegits, i estem, segons alguns estudis, rondant els 70 grams. Per tant, gairebé el triple del que recomana, no?
Imagina't.
Això, a banda de conseqüències òbvies sobre la salut metabòlica de les criatures, quines conseqüències té sobre el comportament d'una criatura?
O sigui, el problema del sucre és que el sucre són calories buides, perquè no són estructurals, és a dir, és com benzina, no? És un estimulant, no? Que dona energia i que bé, però clar, si tu no fas esport o tu no fas activitat física, bueno, doncs allò ho amagatzemes a vegades en forma de greix, no? El problema és que es sintetitza molt ràpid, és a dir, tu menges algú dolç, de sucres afegits, no dolç real, que és diferent, no? I, vale, et quedes saciat ràpidament, però en mitja hora, pum, tornes a caure, perquè genera addicció. Llavors entres com una mena de muntanya russa d'ansietat, perquè allò genera molta ansietat, perquè m'he quedat sense i necessito més, i llavors això genera que els nens estiguin molt ansiosos, no? I que, perquè clar, una de les coses dolces que fem més habitualment és l'esmorzar. L'esmorzar, per definició, tots pensem que ha de ser dolç. I llavors, clar, mengem algú molt dolç, perquè a més no és un dolç real, perquè si dius, bueno, esmorzo un plàtan o un tal, això aniria bé, però no esmorzem això, esmorzem cereals, ensucrats, etc, no? O qualsevol cosa de bulleria, no? Llavors això fa un pic, que ens quedem molt bé, ens dona... I al cap de mitja hora, bomba, baixem en picat. Clar, els nens en aquell moment estan a escola, no poden menjar fins a les 11, i llavors allà hi ha un daltabaix, perquè els nens, els professors es queixen, és que no estan atents, és que no escolten, és que estan fent... Bueno, perquè han tingut aquesta davallada, que llavors els nens, i si els hi preguntes, és que tinc molta gana... És que estic esperant que siguin les 11 per anar al pati a menjar perquè no puc més, no? I llavors, què tenen gana de menjar? Algú dolç, perquè els hi torni a pujar, no?
Clar.
I llavors van amb una mena de muntanya russa que els genera moltíssima ansietat i que, a més, no la poden controlar ni la saben gestionar. Moltes vegades els nens em diuen, és que jo no sé per què em passa això, de repent... estic neguitós, estic no sé què, no sé, i no sé com controlar-ho. Clar, quan tu els hi ensenyes, els hi expliques i els hi dius, no, mira, el que et passa és això, tens gana perquè has menjat això, però si menges allò, no, això no et passarà. Ells estan encantats perquè de repent tenen el control de la seva angoixa i de la seva nevi. Estan... I llavors ells aprenen que sempre s'han de portar pues, unos quesitos, uns palitos, unes avellanes, un no sé què, perquè saben que allò els hi dona pau, els dona tranquil·litat i no estan neguitosos.
Aquesta estabilitat de les, i la inestabilitat de les hiperglucèmies, no? Que és aquest excés de sucres, i la baixada, que és la hipoglucèmia, que és quan estan més irritables, segurament. De fet, ens passa als adults, no?
Molt.
Que dius, perquè estàs tan de mala llet, perquè tenim gana, no? Nosaltres ho gestionem una mica millor, una mica millor, però que les criatures no tenen eines per gestionar-ho.
No, perquè a més ells els hi costa molt identificar què és el que els hi passa. Ells estan de mal humor i no són capaços de fer la connexió de dir, ah, és que no he esmorzat, o és que no tal, o és que tinc gana. Els hi costa, sobretot quan són petits, els hi costa moltíssim. Quan ja tenen 12, 13, ja comencen a lligar, però un nen de 7, 8 anys no ho sap. Està de mal humor i ja està, i no sap què li passa. I llavors no sap anar a la cuina i dir, ah, és que necessito menjar alguna cosa, necessito tal... I llavors, clar, entren en un bucle que molts pares et diuen, és que jo tinc un nen que és moníssim, és encantador, però quan es gira no hi ha manera de controlar. Dic, i amb què coincideix? Hi ha alguna cosa que detona això? No, és que no l'hem renyat, no ha passat res, no sé què. Vale, què ha esmorzat? Ja està. O què ha berenat? Perquè sempre coincideix amb aquestes hores. I resulta que és que mitja hora abans pues, ha menjat algú de bulleria, o ha menjat galetes, o ha menjat xocolata amb no sé què, o... Clar, sempre. O sigui, és que ens hem donat compte que, és que a més és que és 100%. Vull dir, sempre que hi ha una rebequeria, un canvi d'humor, un problema d'aquests, sempre mitja hora abans hi ha hagut una ingesta d'algú exageradament dolç o exageradament ultra superprocessat, que és química. O sigui, jo el que voldria que entengués la gent és que allà hi ha molta química que intoxica i que són disruptors endocrins, no? I que llavors tot això provoca aquest malestar, aquest neguit, aquest mal humor, que moltes vegades dius, oh, és que no hi ha manera de donar-li la volta i es bloqueja. Bueno, pues pregunta't a veure què ha esmorzat o què ha berenat abans, no?
Quan parlem de fer-se les preguntes adequades en consulta, també els pares i les mares se'ns les hem de fer nosaltres, no? Tu dius, davant d'un comportament inadequat, vulgui dir el que vulgui dir això, perquè també moltes vegades exagerem amb això, no? Però és, ha dormit bé aquesta criatura, ha menjat bé, ha fet activitat física i acaba de menjar alguna cosa carregada de sucre?
Claro.
I si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és sí, tenim eines per començar a arreglar-ho, no?
Exacte. I sobretot per no posar l'etiqueta de, és que tinc un nen que és terrible, que és dolent, que no sé què, que no sé quant, perquè ja li posem l'etiqueta al nen, al final s'ho creu. Però tots hem experimentat que quan tenim una festa de compleans de nens, no?, d'aquestes típiques dels xiquipars i tot això, que allà hi ha, bueno, sucre a dojo, no?, perquè a més hi ha refrescos, hi ha de tot. Clar, els nens com estan? Si no els pots aturar, necessiten 2 hores per després poder posar-los a dormir, perquè estan com hiperexcitats, no? Clar, per què? Perquè han menjat dolç, han menjat palomites, galetes, patates, jo què sé, de tot, i a sobre refrescos, no? Ensucrats i amb gas i amb de tot, o sigui que allò és...
I amb cafeïna moltes vegades, perquè és una cosa terrible. Que també parles al llibre, quan parles de la importància de dormir bé, no?, amb les criatures, i parles de la cafeïna, segur que cap mare i cap pare que ens estigui escoltant donaria al seu fill de 9 anys un cafè, sol, com m'acabo de prendre jo ara mateix... Exacte. Però, en canvi, una Coca-Cola sí, no? Dius, home, per què el cafè no i la Coca-Cola sí, no? Què està passant? Per què en el cervell d'aquest pare, d'aquesta mare, una cosa és correcta i l'altra no ho és, no?
Bueno, perquè hi ha una publicitat meravellosa que ens diu que la Coca-Cola és la beguda de la felicitat, no? Sí. I allò ho tenim ficat i llavors ens pensem, bueno, però si la Coca-Cola és normal per un nen, però clar, si la Coca-Cola, a part de sucre, porta cafeïna, allò és un hiperestimulant, o sigui, és una cosa que clar que el nen no la pot assumir, a més, vull dir que llavors es revolucionen d'una manera que després no hi ha manera... I que moltes vegades diuen, no, és que es porta molt malament. Diuen, home, però si li acabes de donar això, és normal que es porti malament. Perquè està revolucionat. O sigui, és com si li haguessis donat una amfetamina.
Una beguda energètica, clar. Aleshores, és una bomba de bellotgeria.
Brutal,
no?
clar. O sigui, totes les begudes energètiques aquestes, que a més porten taurina... Si tu llegeixes tot el que porten, allò és tremendo.
Però qualsevol criatura pot entrar a qualsevol supermercat i comprar-ne.
I ho sé. Ho sé. No? I estan de moda i, a més, els diuen que els hi va molt bé i tal, però no és veritat, que els adolescents que prenen tot això, després hi ha moments que perden el control total, que se'ls va a la olla, com diuen moltes vegades, i és moltes vegades per aquest consum, perquè, a més, no se'n prenen una, se'n prenen 2 o 3 o 4 o 5. I, clar, llavors això és incontrolable, eh?
Totalment. Tornant una mica als sucres, perquè la gent, quan sempre que pensem en sucre, pensem en el sucre que ens posem en els llocs, en el iogurt, en el cafè o en el Colacao, que ja porta sucre per si mateix, etc. Però hi ha molt sucre, entre cometes, amagat, que jo no sé si dir-ho així ja, perquè pràcticament tothom ho sap, no? Però sí que està bé recordar que de sucre n'hi ha a tot arreu, pràcticament, no? A totes
estan
productes ultraprocessats, no?
Pa.
El pa, també, segons quins pans, els pans de motlla, per exemple, van carregats de sucre, no? I moltes vegades llegim l'etiqueta, com a pares i mares conscienciades, i diem, ah, això no porta sucre. Sí, perquè porta altres noms, no?
Exacte.
Que també en parles al llibre, maltodextrines, xarops d'atzavara, coses d'aquest tipus, no?
Bueno, perquè hem de pensar que el sucre, en principi, és un conservant. Tant la sal com el sucre són conservants. I, per tant, ho fiquen en els embotits, també n'hi ha, per exemple.
Sí,
o sigui, hi ha molta cosa perquè conserva, no? I ajuda a la conservació. I, llavors, per això, pues, si tu vols que una cosa duri molt, doncs li poses molt de sucre i molt sal i llavors et dura molt. Per tant, és més bo un pa que es fa malbé perquè vol dir que no porta conservants i colorants, no?
Parles al llibre també d'un dels últims avenços que hi ha hagut en nutrició dels últims 10 anys, que és tota la descoberta de la microbiota. Que aquí sí que tenim una relació superclara entre els budells, que és on hi ha part de la part més important de la microbiota, i el cervell i el comportament, ja no només en criatures, sinó en general en tots.
Tots,
no?
Sí.
Què sabem ara mateix d'aquesta microbiota, aquests bacteris, fongs i altres microorganismes que viuen als budells i que fan coses per nosaltres? Quina relació poden tenir amb el nostre caràcter, amb el nostre comportament en moments determinats?
Bueno, és que el tema és que està connectat, o sigui, quan diem que està connectat no és que hi hagi un wifi que connecta, sinó que hi ha unes neurones, hi ha un caudal de neurones que va des del cervell fins a l'intestí, o sigui, això, aquest eje existeix realment, vale? I llavors vol dir que a l'intestí li passa informació al cervell de com es troba i en aquest intestí, en aquesta microbiota, és on es fabriquen els neurotransmissors que són els precursors de les hormones, diguéssim, no? Aquestes hormones que són les que fan que nosaltres estem tranquils, la dopamina, la serotonina, l'oxitocina, que ja més o menys en sonen, i també les adrenalines, tot això, no? Llavors, clar, tota aquesta fàbrica és a l'intestí. Llavors, és molt important que aquest intestí estigui equilibrat, estigui harmònic. Llavors, aquestes hormones i totes les bacteris de la microbiota el que fan és mantenir en aquest... si això fos com una fàbrica, no? Doncs manté les condicions ideals per poder generar tots aquests neurotransmissors d'una manera correcta. Perquè si tu tens dèficit de transmissors o excés, és quan llavors podem dir que tens un trastorn mental, no? Perquè quan tu no ets capaç de fabricar la serotonina, doncs et deprimeixes, no? Llavors entres en aquest trastorn. Clar, tot això té molt a veure amb totes aquestes bactèries perquè són les que responsables de fabricar l'entorn ideal perquè tu puguis fabricar aquests neurotransmissors.
Per tant, com cuidem aquesta microbiota?
Tindríem que cuidar molt, sí. No cuidem massa, però tindríem que cuidar molt.
Sí, perquè són aquelles coses que si t'hi fixes, si mires enrere, ho fem de manera inconscient, perquè a totes les cultures mengem aliments fermentats.
Els iogurts, els
kèfirs, verdures fermentades, rodo pickles i coses d'aquest tipus. Vull dir que totes les cultures tenen la seva versió de putes fermentats, que són òptims per la microbiota, no? Per tant, una cosa que podem fer seria que menjar iogurts naturals, suposo,
sí,
no?
Sí, clar.
Iogurts naturals
sense sucre, sense colorants i sense coses d'aquestes. Sí, sí, a més als nens petitets els hi agrada molt el iogurt sense res, eh? Un nen d'un anyet tu li dones i a ell li agrada... a nosaltres el trobem àcid, però als nens petits els agrada molt. Després nosaltres... El problema és que nosaltres eduquem malament el sentit del gust i abans al final necessiten dolç i necessiten no sé què, però ho podem endolcir de manera natural. O sigui, jo abogo molt perquè mengem de forma real, coses que siguin reals. Si tu vols dolç, a la natura hi ha molts aliments que són dolços, els dàtils, els plàtans, tota la fruita, hi ha molta cosa dolça. Llavors, per què hem d'afegir sucre? És el que ens hem de... Perquè si, quan tu t'acostumes a menjar el dolç normal, després quan t'adonen algú molt dolç, no t'agrada. Vale? Llavors, això és el que hauríem d'aconseguir amb els nens, no? Que realment estiguessin acostumats al dolç real, del menjar real, llavors no necessitarien aquest excés. El problema és que tot això ve de la revolució industrial, d'abans de que fabriquéssim les neveres, no? Clar, per conservar els aliments els hi posaven molt sucre, molta sal, perquè poguessin conservar. I totes les salses, tipus el ketchup, etc., les van inventar precisament per dissimular el mal gust que tenia la carn, que estava mig podrida. I clar, el ketchup és sal, sucre i de tot per conservar, no? I d'aquí tenim aquesta tradició que no ens l'hem pogut desempallegar, no? Tot i que ara tenim unes neveres fantàstiques i envasats al buit i coses que fan que tu puguis conservar el menjar sense necessitat de tot això. Hi ha conserves bones per això, per exemple, que aquí hi ha molta tradició, les anxoves, els bocarons, tot això, serien aliments molt saludables que també els hem desterrat una mica. Els nens no en mengen d'això, no? Si tu li dius a un nen, has menjat un pa amb tomàquet i anxoves? I et miren així dient, això no sé el que és, no? Pues, en lloc de menjar tant salmó, que ara està molt de moda el salmó, que està molt bé, però arriba un moment que ja no n'hi ha prous i són de piscifactoria i ja mengen coses que ja no són bones, pues donem-li sardines, no? Brats, anxoves, bocarons, coses que tenim a l'abast aquí i que són boníssimes, amb oli d'oliva, perquè els nens necessiten greixos, saludables.
Ara t'anava a parlar d'això, per exemple, quan estaves parlant de tots aquests peixos blaus, entrem a parlar del DHA, no? Per exemple, que és un àcid gras fonamental per al desenvolupament cognitiu, per exemple, i que també té molt a veure amb el comportament de les criatures, no? I un dèficit de DHA també és problemàtic, no?
Exacte. No, és importantíssim. I és veritat que ara els nens, en la seva alimentació, en tenen poca ingesta. Per què? Perquè això està en els peixos blaus, en els fruits secs, coses que els nens mengen poc, no? O el fetge, per exemple, que ara no ningú menja, no?
Però abans ens en donaven
ara
molt, de fetge.
Ara ens donaven molt, però ara per les vaques roques i tot allò s'ha de... Llavors, clar, no mengem suficient d'això. I, en canvi, mengem molt ultraprocessat. Perquè és fàcil, jo ho entenc, és molt fàcil. Tu vas al supermercat i ja t'ho donen amb bossetes de 3 perquè el nen suporti el col·le, molt fàcil. Però també, si tu planifiques una mica, pots fer-te bocates ben fets i congelar-los i després els hi dones als nens i no has de tirar d'això. Jo penso que ens falta una mica de planificació. Anem molt ràpid,
sobre la marxa,
molt
no?
sobre la marxa, i no ens donem compte de l'impacte tan gran que té tot això amb un nen que està en construcció. És que hem d'entendre la diferència. Nosaltres podem fer de més i de menys, però nosaltres ja estem fets i nosaltres ja ens vam alimentar a la nostra època, que no hi havia tants ultraprocessats. Però aquests nens, tot això, després tindrem unes adolescències tremendes, perquè clar, tu pensa que tota la part de maduració neurològica del còrtex prefrontal, tot això que és tan important per planificar, per pensar, per tal, si no tenim una bona alimentació, tot això també, o sigui, vull dir, impacta en la salut mental, impacta en que tindrem molts problemes de trastorns, però també impacta a la intel·ligència, m'impacta moltíssim. O sigui, necessiten àcido fòlico, l'omega 3, l'omega 6, necessiten magnesi, 5... Tot això, si no mengen això, no ho poden obtenir. Perquè no ho fabriquem nosaltres, o sigui, ho hem d'ingerir. Llavors em diuen, bueno, però ja ara ens venen moltes pastilles, no?, i molts suplements.
Sí, però
què passa amb els suplements? Que no s'absorbeixen. O sigui, els suplements absorbs un 10% d'allò, o sigui, res.
És llençar els diners en la majoria de casos.
Exactament.
No?
Llavors, què s'ha de fer? Bueno, pues ensenyar els nens a menjar musclos, a menjar totes les coses que menjaven. A veure, quan es va fer el canvi de Neandertal a Homo sapiens, que es va duplicar el cervell, ¿vale?, perquè el Neandertal tenia un cervell molt petitet i l'Homo sapiens de sobte va tenir un molt gran, va ser gràcies a que va haver-hi una migració degut a la desertització de tot el mig d'Àfrica, no? I tots aquests Neandertals se'n van anar a la costa de Mozambique i tot això d'allà i van canviar l'alimentació, van començar a menjar pues, tot el que trobaven, lapes, moluscos, musclos, navall, tot el que hi havia per allà, i van començar a pescar. I van començar a menjar peix. I llavors aquí van tenir l'àcido fòlico, l'omega 3, l'omega 6, el zinc, el magnesi, i tot això va aconseguir duplicar el cervell. Imagineu lo important que és, perquè penseu que el cervell és 90% greixos saludables. Vull dir que si no els menges, no els fabriques. Per tant, no generen aquestes connexions. I això de petitets no es veu, però a l'adolescència es veu moltíssim, I una altra cosa, per exemple, que ara estic jo pensant en tots els nens que tenen síndrome d'alcoholisme fetal, no?
Sí.
De pares i mares que beuen alcohol, sobretot de segons quins països. Aquests nens són molt monos, molt fantàstic, però no, o sigui, el seu cervell es queda com bloquejat i després no, hi ha un moment que no passen. O sigui, quan arriben a 6è ja es queden bloquejats i aquests nens no poden prosperar perquè el seu cervell no ha tingut aquestes rajoles que jo dic i no ha pogut construir. I, per tant, li falten moltes, li manquen moltes connexions neuronals, que és com si tu compares el cervell amb un telèfon, doncs no pot baixar-se aplicacions, no les pot instal·lar.
Memòria llena.
No les pot fer servir. I, per tant, hi ha moltes coses que després aquests nens no poden. I tu el dius, aquest nen no raona, no pensa, no és capaç de fer síntesis, no poden, perquè no tenen l'aplicació, no se l'han pogut instal·lar i llavors no els hi funciona.
Avui al Sánchez Talvis estem parlant amb la Maria Lluïsa Ferrarós, que és psicòloga, parlant d'aquest llibre que ha escrit en col·laboració amb la doctora Victoria Rivilla, Dime que come y te diré cómo se porta. I sempre que parlem, i recordem això, perquè n'hem parlat algunes vegades al programa, no? Sempre que parlem d'alimentació infantil tendim a pensar només en l'estructura externa, no? És que si fos un cotxe pensaríem només en la carrosseria, les rodes, com és de maco, com està tot bé, però ningú pensa en els components de dins, no? L'alimentació, evidentment, modifica la carrosseria, faltaria més, ens fa créixer, fa que tinguem uns músculs més elàstics o menys, etc, però sobretot és important per la part interior, no? Que al final és el que ens fa persones, per dir que els músculs no ens fan més o menys persones, no? Però la part cognitiva, sobretot, sí, no? I estem repassant tota o algunes de les coses de les que parla en aquest llibre. I una de les coses que parles també, a banda de la importància dels nutrients, de com han d'entrar, de quina manera, de reduir o eliminar en la mesura del possible els aliments ultraprocessats i els sucres afegits, un altre és tot el que hi ha al voltant de l'acte de menjar, no? Què fem els pares i les mares quan la nostra criatura com expliques al llibre en un cas, de 2 anys, quan li dona de menjar, vomita, per exemple, no? Sempre de manera invariable, no? Clar, si aquella criatura sempre vomita, jo el que vull com a pare és que mengi.
Sí.
I acabaré fent tot el que aquella criatura em demani perquè pugui menjar, no? I segur que hi ha un altre pla alternatiu, això, no? Perquè no em sembla la millor opció.
Bueno, clar, primer sempre hem de descartar per què està vomitant, eh? O sigui, sempre hem de... O sigui, jo sempre, qualsevol símptoma, tinc que mirar què és el que l'ocasiona, perquè no em puc basar només en els símptomes, sinó que tinc que saber si està vomitant perquè realment té una intolerància o exacte, té una regurgitació, o té qualsevol cosa física, biològica, o perquè m'està fent xantatge emocional, que és una, el que parlem en aquest cas, no? En aquest cas, descartat tot això, doncs em dono compte que la nena havia descobert que cada vegada que vomitava, doncs tenia tota la família
pendent d'ella, no?
Acaparava totalment l'atenció i va dir, ah, això m'agrada, perquè jo vull... Clar, els nens petits volen ser el centre d'atenció. Llavors, si de sobte els meus pares deixen de fer tot i estan, oh, què li passa, no ha menjat? Pues a veure, fem, pues un li fa titelles, l'altre li fa no sé què perquè mengi, l'altre li fa no sé quantos, perquè la nena encantada. Doncs va decidir que vomitava cada dia. I llavors tenia facilitat per fer-ho, no? Llavors, clar, això nosaltres també, com a pares, ens hem de donar compte. O sigui, sempre quan observem un comportament estrany, no? hem de valorar què està passant, hem de descartar que no hi hagi qualsevol cosa de tipus orgànic, biològic, i si no, hem de veure per què està fent allò. Perquè molts dels comportaments de trastorn alimentari tenen a veure amb aquesta crida d'atenció. Perquè és algo que els nens i els adolescents perceben de seguida que allò els pares és un comandament a distància. O sigui, tu, si el teu nen no menja o fa tonteries amb el menjar, ens bloquegem tots. O sigui, és de seguida, ei, el primer és això, no? I deixem de fer 35 coses per estar pendent d'allò. Llavors, clar, els nens de seguida ho saben, els adolescents ho saben. Per exemple, tenim un cas també d'una nena de 13 que els pares s'han divorciat, i la nena ha començat a fer trastorn alimentari. Ha començat a no menjar, a menjar malament, a vomitar, no sé què. I què ha aconseguit amb això? Que la seva mare no se'n vagi de viatge, que es quedi amb ella, que el seu pare no sé què. O sigui, clar, ha aconseguit que els pares de sobte diguin, bueno, doncs aplacem el divorci, aplacem, perquè ara no podem fer-ho. Clar, jo... Pensa que és un comportament que és totalment inconscient. És a dir, la nena no ho fa voluntàriament. Però sempre hem de pensar, amb aquest comportament, què està guanyant aquesta nena? Està guanyant atenció dels pares i està guanyant que no se separin, que és el que ella no volia. No?
Clar,
llavors, què farà? Pues que aquest comportament segurament s'allargarà en el temps perquè ella està aconseguint el que vol, d'alguna manera. No? Tot i que és una cosa inconscient, que s'ha de portar professionals i fer. Però realment hem de veure, i això segurament té que veure perquè aquesta nena de petita doncs, duria ja donar-se compte de que l'alimentació, de que si menjava o no menjava, tenia un impacte molt important en el comportament dels pares i tenia aquest punt de poder de fer xantatge emocional. No? Soterrat, òbviament sense, és un mecanisme inconscient, però funciona i funciona molt.
En tornant a aquella criatura que vomitava, dones una solució, m'expliques la solució que li vau donar als pares, que és, d'entrada, no fes escarafalls quan allò passa, no?
Actuar amb normalitat.
Perfecte, ho netegem i tal, i seguim amb la normalitat, no? Que això és una cosa que fem molt, no? Com que per nosaltres és tan important que les criatures mengin, perquè ens han dit sempre que s'ha de menjar molt, perquè venim d'una postguerra que és eterna en aquest sentit, no? Encara que s'acabés el 39 o això, però encara continuem amb certa mentalitat sobre la importància que té menjar sempre grans quantitats i no deixar res al plat, etcètera, doncs clar, volem que mengi, i aleshores fem tota mena d'estratègies perquè mengin. Coses que dius al llibre que no fem bé, per exemple. N'has parlat abans, eh? Ni premiar ni castigar quan et donem el menjar, no? Allò de sempre. Si t'acabes les verdures, després et donaré un gelat. Clar, aquí què estàs dient? Verdures són un desastre.
Dolentes.
I el gelat és meravellós.
Clar, és un premi.
És una cosa que has de passar, has de fer el sacrifici de les verdures per arribar al premi, no? Que tot això acaba generant, suposo, d'alguna manera... relacions a dins del teu cervell de amb el menjar, no?, determinades.
Sí, clar, perquè tu aquí associes directament que la verdura és, uah, el pitjor, no?
Clar.
perquè inclús els teus pares t'estan dient, entenem que per passar això després t'hem de donar un gelat, o sigui que ja té... En lloc de fer el contrari, que seria demostrar amb el teu exemple que bones que són les verdures, o sigui, és al revés, no? De dir, ostres, pare, doncs avui fem unes verdures fantàstiques amb això i l'altre, i és com el plat estrella, i nosaltres, ostres, que bones, ho disfrutem, perquè si les prepares bé poden ser molt bones. Vull dir, llavors, per què no fem això? O sigui, clar, sempre hem de pensar que els nens aprenen molt per a l'exemple i nosaltres al final els hi transmetem el que nosaltres pensem. Això que fan aquests pares és perquè ells realment pensen que les verdures és un fàstic.
Clar, llavors... perquè al seu torn, en el seu moment, quan eren petits, també van rebre el mateix missatge, segurament, no?
Vale, però llavors que això li hem de donar la volta i hem d'aprendre a cuinar les verdures de manera diferent perquè siguin doncs, molt, molt visualment atractives i que a més tinguin bon sabor, perquè hi ha moltes maneres de fer-ho bé, i llavors que allò es converteixi en algo guai, que diguis, ostres, que bé, doncs avui toca verdura, que guai, no? En vez de... D'aquesta manera sí que aconseguirem que el nen, quan sigui gran, mengi verdura. De l'altra manera, no. Perquè de l'altra manera el nen es tirarà els gelats, passarà de la verdura. Quan sigui gran i pugui decidir...
Normal, a més a més. Claro. És que, home, evidentment és molt més bo un gelat que una mongeta bullida, no? O encara per ben cuinada que estigui, no? Són competicions diferents, no? Potser no haurien de competir. Exacte. Una altra cosa que també, i això a molta gent els sobtarà, però el tema dels horaris en aquest país, sobretot els horaris de sopar i els horaris de cap de setmana i de vacances, ara que estem en vacances quan fem aquesta entrevista, pràcticament, són una bogeria, no? Som l'únic país del món que sopem a les 9 de la nit o a les 10 moltes vegades, sí, no? Sí. Tu recomanes les 7 de la tarda en criatures, no?
Sí, és que, bueno, és que és l'hora quan ells tenen gana, vull dir, a veure, els nens... O sigui, estem en el mateix, o sigui, si el menjar... és alimentar-se, és nutrir-se. Llavors hem d'escoltar el cos i hem de menjar quan el cos ens ho demana. Moltes vegades tu tens gana a les 10 de la nit? No, tu tens gana a les 7, a les 8, que és quan... I moltes vegades quan tens un sopar a les 10, moltes vegades et costa aguantar fins les 10. Llavors ja menges alguna cosa abans, perquè després... Clar, però els nens no poden fer això i moltes vegades els diem, no, espera't, espera't ara, no, perquè et demanen, no, que tinc gana, vull això, no, no, espera't a l'hora de sopar, espera't a l'hora de sopar, espera't. El nen, espera't a l'hora de sopar, arriba, a part de que et munten una rebequeria i et munten tot el que vulguis, quan arriben a la sopa llavors ja no mengen, perquè ja s'han menjat 35 coses pel camí. Llavors, per què no adelantem el sopar? O els hi fem un berenar sopar contundent, de manera que després, si mengen quatre fulles d'això i tal, doncs ja està bé, perquè ja han menjat el contundent abans. O sigui, moltes vegades els nens els portem a 1.000 extraescolars de por, a més, que acaben esgotats, i a les 7 tenen una gana que es moren. Doncs porta-li un bon entrepà de truita amb pernil i tal, i que amb allò el nen ja menja la proteïna, ja menja tot, i després, doncs, quan arriba, doncs, un plat de sopa, el que sigui, però ja la gana forta ja se l'ha tret, no? Llavors, hem de mirar, quan, si tu no tens rellotge i no tens horari, a quina hora tens gana? Pues els nens molt més, perquè nosaltres tenim gana, ells van a límit. O sigui, ells quan tenen gana es menjarien el que fos. Eh? I abans que quan si diem espera't, pel nen és algo que li costa moltíssim i que després, clar, després es tiren i es mengen 3 quilos de macarrons i això no és bo tampoc.
Clar.
Vull dir, aquesta, no? Aquest fer esperar i després tinc molta gana i me menjo el triple... De... Tot això no va bé. O sigui, els nens han de menjar... perquè tenen, és que, lògic, tenen un estómac molt petit, no tenen un estómac com nosaltres. Llavors, ells han de menjar més seguit i més poca quantitat. A vegades els pares pretenen que mengin un plat així, bueno, però és que al nen no li quep allò. Llavors, bueno, doncs el nen hem d'entendre que ha de berenar bé i ha de menjar alhora. I després si fa un ressopó, fantàstic. Però nosaltres quan érem petits no sopàvem tots junts, no? Perquè, no, perquè les hores no coincideixen. Pues quan tens nens petits t'has d'adaptar, no el nen s'ha d'adaptar a l'adult, a l'adult s'ha d'adaptar al nen.
Això és important.
Jo crec que això és importantíssim. I després, quan siguin més anys, ja dinarem tots junts. Però a les 7 de la tarda és que els nens estan... Qualsevol nen. És l'hora que si no mengen ja totes les rebequeries, tots els pollos i tot és aquesta hora. Jo sempre ho he preguntat. A quina hora ha passat això? I sempre et diuen a les 7, quarts de 8, pam. Per què? Estan desesperats de gana, de son, de tot. Pues dona'ls-hi abans, estaran tranquils, llavors et deixaran sopar tu tranquil i quan siguin més... Cada etapa té les seves coses i ens hem d'adaptar els adults al ritme dels nens.
També el cap de setmana i també durant les vacances, perquè el cap de setmana sempre és, bueno, escolta, és cap de setmana, poden anar a dormir més tard, poden ser dinar a les 4 de la tarda, no. Com que hem dinat a les 4 de la tarda, podem sopar a les 10 de la nit, tot plegat, i és important també mantenir els horaris al cap de setmana per això, perquè és que no deixa de ser curiós, no?, que és això, que, i pensava quan ho deies, no? Apuntem a les criatures amb mil extraescolars, quan comencen a l'escola els fem una radiografia a totes les escoles de la zona per trobar la millor, bla, 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 però al menjar li donem un protagonisme molt secundari, no?
Sí, perquè jo crec que ja ens supera, ja és com, bof, això ja no arribo, no? Però sí, per això és important, vull dir, nosaltres aquí el que hem intentat és explicar els perquès, o sigui, jo el que vull és que la gent no faci una cosa perquè algú ho diu, sinó perquè entengui el perquè és important pel nen. Per mi, jo penso que a vegades a dir, no, s'ha de fer això, vale, però per què? Perquè si jo entenc el motiu, és més fàcil que ho implementi que si no ho sé, no? Per això penso que és important explicar el perquè de les coses. Llavors, les rutines són importants, per què? Perquè els nens, com t'ha dit, no tenen una reserva i tenen un estómac molt petit. Llavors ells, no, o sigui, i a més el cos és com un rellotge, va supersincronitzat. El cos no sap si és diumenge, si és dilluns. El que sap és que ell normalment menja a les 12 i després resulta que el dissabte a les 2. Doncs clar, de 12 a 2, el nen com està? Histèric, es porta malament, fa raó, perquè té gana, però no t'ho sap dir, perquè ell encara no ho ha interioritzat, això. I llavors, clar, a vegades és tan fàcil com dir, bueno, doncs ells que dinen a la seva hora, i després ens deixaran dinar nosaltres tranquils, i ja, és veritat que és molt important dinar tots junts, però quan poden aguantar a l'hora que poden, no?
Clar, clar. S'ha de prioritzar, no?, en aquests casos, perquè sí que és important menjar en família. Després, tampoc no vull explicar tot el llibre absolutament de dalt a baix, però sí que parles de coses com, per exemple, limitar el temps d'un àpat, no? Mm-hmm. Perquè no s'eternitzi aquella situació.
No, clar, és que si el nen ha estat 3 hores per menjar-se un plat i allò és un suplici, el nen al final no voldrà menjar.
Però com ho faig jo si el meu fill en 30 minuts no es menja la quantitat que jo l'hagi posat, molt o poca, que sempre en posem massa, però suposem que he posat la quantitat justa, que l'he encertat, però igualment no s'ho menja, no? Què faig si en 30 minuts no està? Errors. Li dono una altra cosa que li agradi més. No. Això és un error.
L'error total.
Clar, un altre error és dir què vol sopar avui, per exemple, no? Mm. També. Ho han de determinar els pares. Però en aquest cas concret, què faig? Trec el plat i ja menjaràs demà?
Sí. Perquè és que si el nen s'està 3 hores per menjar-se una cosa que no li agrada i allò es converteix en una tortura, cada vegada tindrà menys ganes de menjar, allò s'enquistarà i trenques diverses coses. Per una banda, espatlles la relació i la vinculació que tu tens amb ell perquè tu et converteixes com el dolent que m'està fent menjar una cosa que no m'agrada i que estic aquí 3 hores. Llavors això ja trenca a nivell emocional el vincle que tu tens. Espatlla la relació que té el nen amb el menjar perquè el menjar es converteix en una tortura. Llavors allò no serveix de res. O sigui, quin és el nostre objectiu? El nostre objectiu és educar els nens a que mengin el que necessiten per alimentar-se i que tinguin una relació sana i saludable amb el menjar. D'aquesta manera no ho aconseguim. Per tant, jo penso que el millor és els nens que són inapetents, perquè hi ha nens que són inapetents, hem de mirar primer si la seva curva de creixement és correcta, perquè a vegades nosaltres estem obsessionats que han de menjar 300 quilos d'algú i a lo millor el nen amb 100 en té prou. ¿Vale? I llavors, com ho sabem això? Amb la curva de creixement. Si nosaltres anem al pediatre regularment i el nen segueix la seva curva correctament, vol dir que s'està alimentant correctament. Per tant, no ens hem d'obsessionar amb les quantitats. Llavors, jo sóc partidària dels nens que són inapetents, fer-los plats combinats. Llavors, un plat gran, molt gran, i perquè si visualment ell veu que hi ha poc, veus, t'he posat poc, carinyo, no pateixis. I li poses 3 tomàquets xerri, 4 pèsols, una croqueteta i un tros de truita.
Que hi hagi varietat visual.
I de colors.
I de colors.
Verd, vermell, tal, taronja, no sé què. I llavors es menja 2 xerris, 2 no sé què, 2 no sé quantos, val? I, oh, mira que bé, vinga, va, doncs, el que d'això ho guardem per demà, però ja t'has menjat això, que bé. I l'altre diu, oh, que bé, doncs ho he fet bé, doncs demà tindré més ganes. I, no? I a més tinc visualment, hem de pensar que la visual influeix molt, que hi hagi colors i que el plat sigui gran i a mi em sembli que hi ha poc, ja és més fàcil, perquè clar, si jo veig un plat a rebossar i jo no tinc gana, allò se'm fa complicat, no? Llavors hem de veure, no tots els nens tenen la mateixa gana, tampoc no tots gasten el mateix. Per tant, com que no som robots, hem d'intentar donar-li a cada un el que necessita. I les curves de creixement ens serveixen molt per saber si anem bé o no anem bé, no? I els analítiques, i veure que no tinguin anèmia, que no tinguin... jo crec que els controlem molt, llavors amb això ens ajuda. I llavors tenir aquestes estratègies de psicologia inversa, que n'hi ha bastantes aquí escrites, perquè aconseguir que l'important és que el nen gaudeixi del menjar, sigui algú divertit, fàcil, no? Li generi bon rotllo, perquè llavors s'alimentarà de forma saludable. El que no és bo és ensenyar-li a menjar veient la tele, no? A quan veig els dibuixos menjo, jo què sé, qualsevol cosa de picar allò, no? Compulsivament, perquè ja sabem que tots aquests aperitius a més porten glutamato, que és totalment addictiu i no pots menjar un, t'has de menjar tot el paquet. Això són conductes incorrectes que el que potencien és una relació incorrecta del nen amb el menjar. I l'altre és educar-lo perquè el nen tingui una educació saludable i una relació bona amb el menjar, no?
Ho deixem aquí, perquè si no explicarem tot el llibre, i la qüestió també és que la gent se'l compri i tregui les seves pròpies conclusions sobre com millorar aquesta relació de vegades complicada que tenim amb les criatures i el menjar, que com que volem tant que mengin i que mengin i que mengin, acabem fent coses també de manera inconscient,
sí,
perquè busquem el millor de manera immediata, i el que de vegades és millor a curt termini, a llarg termini no ho sol ser-ho, perquè fa l'alimentació, i aquí hi ha moltes pautes per sortir de tot aquest bucle en el que ens fiquem, per entendre la relació entre el que menja les criatures i el seu comportament, per saber què han de menjar, quines quantitats, quines no, de quina manera, etc. Dime que com te diré com se porta, editat per Planeta, amb la Marilluisa Ferrerós i la col·laboració de la doctora Victòria Revilla. Una última cosa per acabar. Te la deixo per tu. Última cosa, una cosa que diguis, mira, per resumir, això és el que crec que és important d'aquest llibre.
Bueno, crec que aquest llibre et pot canviar la vida perquè realment pots entendre el perquè de moltes conductes dels teus fills que a vegades no saps de què venen i no saps què passa i et tornes una mica d'allò de dius, ostres, és que no sé què li passa perquè tots intentem ser bons pares, i jo crec que aquí hi ha les claus, hi ha les respostes de moltes conductes que a vegades no sabem interpretar, i això ens pot ajudar a canviar la vida i a canviar la relació amb els nostres fills, perquè deixarem de pensar que els hi passa alguna cosa i ens donarem compte de que potser tenint una alimentació equilibrada i que no és difícil, vull dir, es canvia quatre cosetes, de repente podem deixar de tenir rebequeries, problemes, bloquejos. Penso que això és el més important d'aquest llibre.
Moltíssimes gràcies.
A tu, Adam. Encantada.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.